Ja parlarem amb ella, que ens explicarà com ha canviat la seva vida després del seu pas pel concurs, també de com està anant la gira d'estiu que l'està portant arreu del país. I l'agenda musical del dia d'avui la marca una de les grans estrelles llatines del moment, Sebastián Yatra. Amb el seu tercer àlbum, el colombià, que es va consolidar com a estrella internacional, ha aconseguit ser un dels 100 artistes més reproduïts de Spotify, 30 mil milions de reproduccions, i per avui Sebastián Yatra ho ha venut tot en el seu concert al Cap Roig. Mentrestant, al Festival Alba, al Poble Espanyol, hi arriba Anastasia. La icona del pop que passarà pels jardins de Pedralbes amb la seva gira europea, la primera en 5 anys, per presentar el seu setè àlbum Evolution. Tampoc hi falten èxits com aquest amb Auralov. Res a veure amb el que serà el concert de Maria Arnal a les Coves de Montserrat de Collbató. La barcelonina que fa un concert únic per tancar el Festival Gong, un primer tas de MA, el nou projecte de la cantautora basat en un cor d'orgues medievals que reaccionen a la veu d'Arnal en temps real. I de Collbató al Pallars, on Quimi Portet avui tanca el Talarn Music Experience.
Tinc una bèstia dintre mi que malda i lluita per sortir. Tinc una bèstia dintre meu.
El músic hi durà el seu univers surrealista i el seu particular sentit de l'humor per presentar una recopilació de grans èxits i alguna cançó nova. Serà a les 9 a l'Espai Natural Lo Quiosc. Per cert, recomanació també cultural del dia d'avui. No us perdeu, si teniu l'ocasió, d'anar a veure La plaça del Diamant, l'obra del Grec, que es fa avui, només avui, i que interpreta, entre moltes altres actrius, Vicenta Ndongo, que per cert ahir va passar pel programa. Jo no em perdria, recuperaria ara mateix l'entrevista, que va ser d'aquelles que posen la pell de gallina explicant la seva història, la seva vida, els seus orígens i també la seva feina com a actriu. Vicenta Ndongo, grandíssima ahir al Via Lliure. Les 9 i 2 minuts. Anem pels esports amb Pol Rodríguez. Què tal, Pol? Bon dia.
Bon dia.
Avui que, no sé si has vist això de la portada del Marca. Eres l'actor de Mortadelo, no?
No. No, però...
Terrible, jo de les poques persones.
Sí, he fet un tuit perquè jo he crescut amb Mortadelo i Filemó a la falda del meu avi, com segurament molts de nosaltres.
Com tantíssims.
Sí, sí.
Avui que la portada del Marca és, precisament, com dèiem, tota de Mortadelo i Filemó, per davant i per darrere, la contraportada també, amb la imatge del Tour i de Wimbledon, dos de les grans qüestions de la jornada d'ahir i d'avui també. Després en parlarem, perquè diuen que va ser una de les millors jornades del Tour dels últims anys, en una de les competicions més interessants.
Total.
Però abans, parlem de futbol. İlkay Gündoğan, el flamant nou fitxatge del Barça, l'estrella incorporada aquest any, ja és a Barcelona des d'ahir, va aterrar la tarda i el club va publicar les primeres declaracions del jugador turc i ha vestit amb una samarreta, no la de sortir al camp, sinó però una samarreta del Barça. Demà serà la seva presentació.
Sí, Gündoğan és el primer fitxatge que va anunciar el Barça, tot i que serà el segon en ser presentat després de Íñigo Martínez. El migcampista deia en la seva arribada que jugar al Barça és un somni, que la plantilla té molt potencial i que ell pot aportar, sobretot, experiència.
I think a lot of experience, but obviously...
Crec que molta experiència, però també molta qualitat al mig del camp, també depenent del rol que ocupi, més defensiu o ofensiu. També sóc un jugador que pot aguantar la pilota i passar-la, i això és molt important quan jugues al Barça.
Something that's very important, you know, when you play for Barça.
A banda, també pensa que tindrà bona relació amb l'entrenador Xavi, perquè tots dos entenen el futbol de la mateixa manera.
Gives me a great opportunity, you know, to get to know.
És una gran oportunitat per conèixer el millor. Ja he parlat amb ell abans de firmar, evidentment. Crec que la nostra manera de pensar i com sóc com a jugador, comparant-ho amb com era ell com a jugador, són bastant similars. Per això penso que tindrem una gran connexió.
So I think it's gonna be a great connection with him.
Demà, doncs, el tornarem a sentir en aquesta presentació a partir de les 11 del matí.
Parlant de presentacions, a banda de Gündoğan, avui es presenta, i és una de les notícies esportives també a nivell internacional, es presenta Leo Messi i també Sergio Busquets com a nous jugadors de l'Inter de Miami. Ahir l'argentí va signar el seu contracte amb l'equip de la MLS fins a l'any 2025. S'espera una presentació tenint en compte aquest territori nord-americà i que és Miami, de grandiós espectacle, de show business. De fet, l'arribada de Messi a Miami ha desfermat la bogeria als carrers de la ciutat. Tot plegat ho seguirem amb l'enviat especial de RAC1, que ja és a Miami, Roger Sapera. Roger, bon dia.
Bon dia, Leo Messi i Sergi Busquets viuran aquesta propera matinada la seva estrena com a nous jugadors de l'Inter de Miami. Serà a partir de les 2 hora catalana i en directe a la sintonia de RAC1. Una presentació que s'espera que sigui un gran show i que comptarà amb la presència d'artistes com Camilo, Ozuna, Thiago o el raper Paulo Londra. L'expectació entre els aficionats és màxima i també la seva il·lusió amb l'arribada de Leo Messi.
Con la llegada de Messi, de Busquets y Jordi Alba, eso va a estar increíble. O sea, no puedo esperar ya para poder levantar la Copa de la MLS en lo próximo que viene. Y yo estoy seguro que sí lo vamos a hacer con ayuda de Messi, claro que sí.
Ahir, centenars d'aficionats es van reunir per viure l'estrena amb derrota del Tata Martino a la banqueta contra San Luis City.
Gràcies, Sape. Ho seguirem també aquesta matinada de la presentació, que es preveu, insisteixo, molt espectacular, de Leo Messi a l'Inter de Miami. Tot plegat en un diumenge amb dues cites esportives apassionants. La primera a Wimbledon, final masculina perfecta, somiada, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, la final que tothom esperava.
Sí, sí, entre el número 1 del món, Carlos Alcaraz, que és a més el sisè tenista espanyol de tota la història en arribar a la final de Wimbledon, i l'actual defensor del títol, guanyador de 23 grans slams, el serbi Novak Djokovic. Tercera vegada que s'enfronten tots dos, amb una victòria per cada un en els dos duels anteriors. Sentíem en la prèvia al murcià, que té clar que serà un gran repte.
Aquí ganarle a Djokovic en la central, que lleva 10 años sin perder, que lleva cuatro títulos seguidos, si no recuerdo mal. Un winning streak, la verdad que de 44, si no tampoco, o sea que para mí sí, va a ser el reto más complicado de mi carrera, pero a la vez el más bonito.
Més enllà de la rivalitat emergent, en aquest partit també està en joc el número 1 del rànquing mundial. D'altra banda, ahir la txeca de 24 anys, Markéta Vondroušová, va guanyar la final femenina contra la tunisiana Jaber, que ja va perdre la final de l'any passat, i Marcel Granollers, el català, que també va perdre la final de dobles.
I mentrestant, està tothom excitadíssim amb aquest Tour de França, diuen que és el més igualat dels últims
anys. Un dels millors de la història,
directament, no? Avui és la tercera i l'última etapa als Alps francesos, i amb una lluita intensíssima d'alt voltatge pel el mallot groc de líder.
Sí, perquè entre el líder a la general, Jonas Vingegaard, i el seu màxim rival, Tadej Pogačar, només hi ha 10 segons de diferència. Avui l'etapa de 179 quilòmetres, marxa dels Alps francesos, sortint de l'Esports du Soleil i arribant a Montblanc. De fet, l'etapa acaba en pujada en un port de primera categoria que serà espectacular. A banda, els ciclistes n'hauran de coronar dos més de primera categoria, una etapa que començarà al punt de la una del migdia. Ahir, Carlos Rodríguez, de només 22 anys, va aconseguir la tercera victòria espanyola en aquest Tour de França i se situa tercer a la general.
I mentrestant, als Mundials de Natació, la barcelonina Iris Tió, que s'ha penjat la primera medalla de la segona jornada.
Tió va aconseguir el bronze en la prova de solo tècnic de natació artística per aixecar aquesta primera medalla de la delegació espanyola als Mundials de Fukuoka, al Japó. Ara, a 9:45 del matí, els catalans Emma García i Denis González tenen moltes possibilitats de sumar la segona medalla en la prova de duo tècnic mix, dia en el que ha arrencat també la competició de waterpolo. La selecció femenina, amb 12 catalanes de les 14 jugadores que integren la plantilla, ha perdut el primer partit de la fase de grups contra Països Baixos per 7-6. Dimarts entra en competició la selecció masculina dirigida pel català David Martín i amb 8 waterpolistes a casa nostra.
Fins aquí la informació esportiva. Gràcies, Pol. Fins ara.
Fins ara.
RAC 1. Torna al Grec, el Festival d'Arts Escèniques de Barcelona. Gaudeix de propostes internacionals, descobreix el millor talent local i viu experiències úniques. La creació puja als escenaris de tota la ciutat. Aquest estiu, viu el Grec. Informació i venda a festivalgrec.barcelona. Ajuntament de Barcelona. Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa. Encara no has reservat les vacances d'estiu? MSC Cruceros t'ho posa fàcil. Aprofita les millors ofertes d'última hora i gaudeix del Mediterrani en un dels seus tres vaixells amb sortida setmanal des de Barcelona. 8 dies amb tot inclòs des de 839 euros per persona. Descobreix el futur dels creuers reservant a la teva agència o a msccruceros.es.
Aquest estiu submergeix-te en el pla més fresc i divertit. Les teves pel·lícules favorites, les teves crispetes cruixents, el teu refresc més fresquet i a viure les històries més refrescants a la pantalla gran de Cinesa. Aquesta setmana gaudeix a Cinesa de Elemental. Consulta cinemes, horaris i qualificacions a Cinesa.es. T'esperem!
En Espresso sabem que cada moment del teu estiu és per gaudir-lo. I el volem viure amb tu. Perquè siguis on siguis, no renunciïs al teu cafè preferit. Per això en la teva propera comanda rebràs un detall que complirà el teu estil del sabor inconfusible de Nespresso. Apropa't a la teva boutique Nespresso i gaudeix de Your Special Days fins al 16 de juliol. Consulta'n les condicions a Nespresso.com. Nespresso, what else?
Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
El Grec Festival de Barcelona 2023 arriba a Paral·lel 62.
Del 10 al 20 de juliol, concerts amb Los Volubles, Luisa Sobral, Lucía Fumero i Rita Pallés, el nou projecte musical de Raúl Refri, ideat pel Grec Festival, Evoé, i l'estrena de Los Juegos Feroces, El Día del Watusi.
Experiències teatrals úniques i fusions musicals avantguardistes.
Grec Festival a Paral·lel 62. Entrades disponibles a p62.cat.
Via Lliure, amb Xavi Bundó.
Les 9 i 11.
Yo quiero que el país funcione y os digo que esa mayoría es difícil, muy difícil. Extremadamente difícil, pero no imposible.
No me veo pija ni pijo, ¿no? Pero tampoco kinky. O sea, kinky para mi generación tiene una connotación muy distinta a lo que pueda representar o querer decir tú, ¿no?
El patró, una ola de calor, excés de mortalitat, és un patró que s'ha vist. El que ens hem de conscienciar les persones és que ens hem de protegir.
El personatge no tiene por qué desaparecer conmigo, puede continuar perfectamente.
Per arribar a un quart de 10 del matí, doncs aquesta música que era del Gran Vázquez, de la pel·lícula que va retratar la història del Vázquez i de l'editorial Bruguera, i també hi apareixia lateralment Francisco Ibáñez, per inaugurar una tertúlia que avui serà també per recordar, entre altres coses, el geni de Francisco Ibáñez i tot el llegat que ha deixat a tantíssimes generacions. Què tal, Sara González? Com estàs? Bon dia.
Molt bé, bon dia.
Hola, Maria Vila, bon dia.
Bon dia.
També ens escolten a distància la Tània Tàpia. Com estàs, Tània? Bon dia.
Què tal? Bon dia, com esteu?
I també la Iva Anguera. Hola, Iva.
Hola, bon dia.
A veure, fans de Mortadelo aquí a la taula, n'hi ha... És que jo crec que val per tots vosaltres, però... Vull dir, us supero a tots, però en fi. Fans de Mortadelo, algú?
Jo sóc fan de superhumor.
De superhumor.
Sí.
De los magos de l'humor, de fet.
Exacte. No? De fet, a casa dels meus pares, sempre al menjador, sempre, i ara mateix, en aquests moments, sempre hi ha hagut un Mortadelo i Filemón o un Zipizape, perquè abans ho comentàvem, abans d'entrar en antena, dic, potser he llegit més fins i tot els personatges d'Escobar que els d'Ibáñez,
no, tot
i que
Trece mateixa...
Rue del Percebe és una delícia.
Oi, oi, oi, Trece Rue del Percebe. Iba.
També m'hi sumo. Jo més Mortadelo i Filemón perquè els vaig recuperar amb el meu fill. I jo crec que és un dels miracles que ens va regalar Ibáñez. O sigui, jo havia anat al mercat de Sant Antoni a buscar mortadelos antics.
Ai,
amb un nen nascut el 2006.
Ah, clar.
Que és, bueno, que és meravellós.
És que jo crec que aquesta és la gràcia d'Ibáñez, no? Que era intergeneracional. O sigui, avui ho explica també el Juan Cruz al periòdico, no? Que,
sí.
Que no, en realitat no va expulsar mai ningú. No era, és només un còmic per nens. Bueno, un còmic per nens és la porta d'entrada i quan ets adult continues tornant-lo a llegir, no? Per tornar a, entre altres coses, recordar aquella seqüència i veure-hi coses noves, segurament, no? Tània, tu l'havies... Digues, Iba.
No, i veure picades d'ullet, que quan eres petit no veies. O sigui, una mica la gràcia que li veiem ara a Pixar, és humor per nens que gaudim els adults, Això Ibáñez ja ho feia.
Sí, sí. A més, amb un humor molt d'aquí, trobo, molt surrealista, molt absurd a vegades, no?
I molt blanc.
I molt blanc en alguns moments, tot i que jo crec que hi havia una espresa de fons. Avui el Pérez Andújar diu una cosa, que és el millor retratista de la calor, i estic molt d'acord. Sí. O sigui, la calor dels còmics d'Ibáñez, no d'aquell carrer, d'aquell asfalt que s'enganxava les sabates literalment, i que, no? I hi havia un gest que jo me n'he recordat aquest matí, també vinculant amb la calor que fa aquests dies, que sortien tots els personatges que feien aquell gest de ficar-se el dit entre la mani, entre la camisa i el coll, que és aquest de la calor, el feien tots,
el coll,
no?
Sí.
I està molt ben retratat. Jo trobo que això és un viatge clar a una època. O sigui, Ibáñez era fill d'una Espanya així, grisota, tristota, cutre, no? I ell li donava aquest color, l'humor, a la porta de sortida. Anaves a dir alguna cosa, Tània, disculpa.
Sí, just és que anaves a citar a Pérez Andújar, que també me'l llegia ahir a la nit quan va fer aquest article, i recordava això, no? Que també tothom a l'estiu corries a comprar l'especial extra d'estiu, perquè al final retratava amb aquesta acidesa, amb aquesta manera de descriure un panorama d'una Espanya, doncs això, que suava tinta, i ell, en canvi, doncs, no buscava ser ni el més llest, ni donar-li la volta, sinó una descripció real d'una situació que per si mateixa ja era còmica. I una cosa que m'ha agradat aquests dies també, aquestes últimes hores després de la mort, és recuperar-lo amb ell, és a dir, veure'l amb ell fent entrevistes, parlant, rialler, simpàtic, demostrava com és el personatge que hi ha, el creador que hi ha al darrere dels personatges, no? Generes una empatia amb ell, doncs, molt important, i aquesta unanimitat que tot el gremi, doncs, sempre l'ha reconegut, els lectors, i això que deia l'Iva, jo visc al Rastro, just on es fa el Rastro, cada diumenge és que totes les parades de llibres antics, el que tenen a primera, diguéssim, la primera filera, són Mortadelos i Filemons, i sempre hi ha nanos amb pares.
I després aquesta cosa que diu l'Andújar, que era el retrat també dels obrers espanyols també de l'època, no? De gent que treballava molt, en alguns casos molt malament, fins i tot, i cobrava molt poc, estaven molt explotats, no? És la idea, i a més molt tramposos, la idea del personatge que vivia a l'àtic del Trece Rue del Percebe, que era un tio que bàsicament era un morós, intentava escapar-se cada dia d'haver de pagar les seves factures, o el de la planta baixa, que era el fruiter, que cada vegada intentava estafar els seus clients amb la bàscula, no? Per vendre quatre patates, que tampoc no hi guanyava gaire, però era la manera de la supervivència tramposa. Tots els personatges treballaven, ho feien malament, Pepe Goterio, Tío, el Botoner Sacarino, tots eren cutres, tots eren personatges antiherois completament, no?
Però era com la hipèrbola, no?
Sí, sí.
Dels personatges rutinaris, i de fet, tota la vida, no? Buscaves la comparació, no? Mm-hmm. Allò que et venia algú a casa i et feia una obra, una chapuza, no? Que
sí, diries, sí, sí.
I a la boca de qualsevol estava... No, és que és com...
És com el Pepe
Botero
i Otilio.
Sí, chapuzas a domicilio,
chapuzas,
no?
Chapuzas a domicilio. El joc aquest, que jo sempre me'n vaig adonar molt més tard, evidentment, perquè el llegir-ho no, que el còmic espanyol i l'editorial Bruguera, d'alguna manera, no? Aquesta escola que es va crear amb tants talents, era el revers ibèric dels grans herois que surten en altres bandes, no? El Super López en realitat és el Superman, però mascle ibèric i trist.
Però meravellós.
I en aquest cas Martelló i Filemón no deixen de ser James Bond.
I Rompetechos qui seria?
Rompetechos.
Ah, és més difícil, no sé, perquè a mi m'encantava, també, no sé Rompetechos.
Rompetechos era fantàstic.
Però vull dir que uns agents secrets que mai aconseguien res i que estaven a punt d'aconseguir-ho, però llavors la cagaven al final i corre, Mortadelo, corre, no? Vull dir, sempre estaven fugint. Sí. Fins i tot el propi nom de la tia, que és, no deixa de ser l'MI6, no? Una central d'investigació, Tècnicos d'Investigació Aeroterràquia, i té aquesta part d'enyorança infantil, no? Deixeu-me saludar alguna gent que el coneixia molt, molt bé, a Ibáñez. Aquesta hora del matí, la Gemma Xiol, que és la directora literària de la Divisió Infantil Juvenil i de còmic de l'editorial Penguin Random House. Gemma, què tal, com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia a tots.
Com esteu des de l'editorial després de la notícia? Perquè ha de ser duríssima, no? Per una gent que ja heu treballat tantíssims anys amb ell.
Doncs efectivament, ens sentim molt tristos i molt acompanyats també, perquè el que hem vist aquests dies és una cosa que ja sabíem, que és que Ibáñez era molt, molt estimat, com dèieu, pels lectors. De fet, els missatges que més s'han repetit des d'ahir van en la línia de que Ibáñez era quasi bé algú de la família, la gent el percebia així, no? Com algú molt proper, algú que estava al seu menjador, algú que l'havia acompanyat mentre creixia. Així que això doncs, ens ha acompanyat també aquestes hores i també ens sentim, evidentment, doncs ara l'enorme responsabilitat de mantenir viu el seu llegat a partir d'ara.
Sobre el seu llegat, ara m'agradarà preguntar-li a la Gemma Xiol, però abans hi ha una càrrega que a vegades es dona com a negativa, a mi em sembla positiva molt sovint, que és la idea de que algú sigui un gran èxit. Francisco Ibáñez era un superèxit. No sé si és res comparable amb alguna altra cosa. Diria que la càrrega que té és d'un dels grans noms del còmic europeu. O sigui, la capacitat de vendre que tenia era immensa. Des d'aquest punt de vista, editorialment, Ibáñez sempre ha estat una aposta segura, no?
Doncs sí, i com deies, algú que, amb qui hem après a llegir moltíssimes generacions i els seus personatges al final... es quedaran per sempre el patrimoni cultural. És cert que era algú molt popular, però era algú també brillant. Jo crec que precisament com tenia amb dues coses, doncs per això té aquesta dimensió tan, tan única.
Què fareu a partir d'ara? Perquè, mira, escoltàvem, a veure si el podem recuperar, el primer document que han llançat d'Ibáñez, que això crec que ho havia dit en alguna ocasió, sobre el futur, no? Que li preguntaven el 2015, per exemple, a una roda de premsa, sobre la memòria dels lectors i què passaria quan Ibáñez no hi fos, deia això.
Yo siempre he pensado que el personaje no tiene por qué desaparecer conmigo, puede continuar perfectamente. Además, sé que hay, aquí en nuestro país hay dibujantes fabulosos, ya he contado antes, dibujantes muy superiores a mí, que pueden continuar esta serie con la mar de bien. La única pega quizás estará un poco en la formación de la construcción del guión. Ahí sí puede haber un poco de pega, porque es una cosa más personal y tal.
Dues preguntes en una. Hi ha alguna obra pòstuma pendent de publicar d'Ibáñez? I segona, pot sobreviure els seus personatges a la figura d'Ibáñez?
Acabàvem de publicar just ara, fa uns dies, l'últim Magos que ens havia entregat. Sí que estava treballant, perquè mai deixava de treballar, això també s'ha destacat moltíssim, treballava dia i nit i sé que estava treballant en el següent, però ara mateix, ara en el que ens volem centrar és en el dol d'aquests dies. Evidentment, parlarem amb la família i com a editorial doncs els acompanyarem per respectar els seus desitjos. Ell havia sempre parlat, com dius, d'aquesta voluntat de que els personatges es mantinguessin vius i veurem quan arribi el moment doncs, com ho portem a terme.
Això us ho havia dit, també vosaltres. No és això una roda de premsa que li agafen amb una pregunta. És un missatge que repetia Ibáñez, entenc, eh?
Sí, en diverses entrevistes, en converses, però tampoc és res que haguéssim doncs, construït o pensat amb detall, amb deteniment, diguéssim. Era l'expressió d'un desig i a partir d'aquí, quan arribi el moment, doncs la seva família serà qui tindrà també la decisió important sobre com hem de seguir a partir d'ara.
Gemma Xiol, moltíssimes gràcies per atendre'ns aquest matí.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
És la directora literària de la Divisió Infantil, Juvenil i de Còmic de l'editorial Penguin en Random House. A aquesta hora, deixeu-me saludar dues persones que el coneixien bé, que coneixen bé la seva obra, que hi han interactuat moltíssim, com és un és el José Luis Martín, J.L. Martín, signant, dibuixant de La Vanguardia, amic personal d'Ibáñez. Com estàs, José Luis? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Com has passat les últimes hores?
Bueno, una mica... sorprès, perquè jo havia parlat fa molt poc amb ell. S'hi està fent un llibre homenatge a Randall Howe i ens havien demanat uns dibuixos expressament fent una versió d'un dels seus personatges. Bé, vaig aprofitar per tocar-li i com sempre ha il·lusionat, atabalat, una mica mandrós d'anar a dinar i això, perquè deia que les cames no li responien i això, però bueno, no pensava que el nostre Ibáñez li passés una cosa així ràpidament.
Mm-hmm. O sigui, quan hi vas parlar per últim cop, dius?
Jo crec que fa un mes.
Fa un mes. I el vas veure bé, o sigui, d'ànim?
Bueno, la veu era la de sempre, aquesta cosa que té atabalada, que parla més de pressa que pensa i això, i o sigui, com sempre, vol dir que això volia dir per mi que estava molt bé, no?
Abans el sentíem, també a l'informatiu, hem sentit ara la roda de premsa, m'agradaria sentir un moment el tercer, a veure si, Josep Maria, podem posar el tercer dels documents que parlava de també en roda de premsa, com plantejava les seves historietes, sempre diu de la mateixa manera que mai va utilitzar un ordinador. Fixeu-vos, és que jo crec que una de les qüestions al recordar Ibáñez és que hi ha una pila de gent que tristos, però el recorden amb un somriure, perquè, en fi, l'humor que destilava tota l'obra d'Ibáñez era així, però és que ja només sentir-lo parlar fa riure.
A veces me dicen, bueno, tú ya no haces nada, ¿verdad? Tú ya tienes el ordenador y tal. Yo le daba de torta al que me dice eso. El ordenador, nada. Mira, un ordenador que sea capaz de pensar, de crear una historieta, de desarrollarlo y tal, el día que alguien me diga, en tal tienda vende este ordenador, yo estoy soy el primero a hacer en la cola y tal. Bueno, este ordenador no existe, ¿eh? Yo tengo que hacer lo mismo, exactamente lo mismo que hacía hace 10 años, hace 15, hace 20, hace 30, hace 40.
Igual que, no sé si el definiries així, però les seves historietes sempre es parla molt del moviment, no?, de personatges que gairebé surten,
sí,
de la vinyeta.
L'Ibáñez era un fenomen de la natura, era una cosa especial. A mi m'havia explicat alguna vegada que ell va haver un temps que dormia amb una llibreteta a la taula de nit, amb un llapis, per si se li acudia algun acudit durant la nit, ràpidament encenia el llum de la tauleta i s'apuntava al gag. Vull dir que era una persona que vivia absolutament dedicada al 100% a la creació. No, és un fenomen, perquè era l'única manera, a més, d'arribar a fer totes les pàgines, tots els personatges que va arribar a fer. És que era una brutalitat, era una explosió creativa, diguem-ne, no? I ell era així, vull dir, i lo miraculós per mi és que hagi sigut així fins als 87 anys, perquè ell seguia dibuixant i seguia creant i seguia pensant en el proper àlbum i bueno, ell sempre deia... A mi m'havia dit moltes vegades, jo mentre arribi a una fira o a una això, el Saló del Còmic, hi hagi una fila de gent allà esperant a que jo li signi el llibre, jo seguiré dibuixant. Vull dir, ell es dedicava, ell només pensava en el públic. Si ell seguia tenint públic, ell seguia dibuixant i ho ha complert.
Això que ho has vist tu tantíssim, José Luis, la imatge d'aquestes cues immenses per aconseguir una signatura i un dibuix d'Ibáñez, i tu que coneixes també el sector, això és molt extraordinari, no? O sigui, això...
Absolutament. Vull dir, era l'única persona que tenia, a més, unes cues, fixa-t'hi que hi havia tres generacions.
Clar.
Vull dir, hi havia els avis amb els nets, i tots llegien a Mortadelo, no? Vull dir, al cap i a la fi, per mi Ibáñez, doncs clar, és el TVO de la meva infantesa, diguem-ne, no? I per mi és la banda musical, diguem-ne, de quan jo era nen. Però és que tu veies les cues i veies pares amb nens i veies avis amb nens, no? I això no hi ha cap dibuixat. Clar, això és el resultat de dibuixar 70 anys, perquè ja ha dibuixat, va començar als 17-18 anys i ha dibuixat fins als 87. Clar, abarcar, diguem-ne, tres generacions de lectors és una cosa que només podia fer Ibáñez.
Saludo també el Toni Guiral, que és crític, editor, guionista, divulgador de còmic. Què tal, Toni? Molt bon dia.
Hola, bon dia. Què tal?
Sentit de l'humor seria la manera de definir-lo, no? Suposo, l'obra i el personatge, Toni.
Sí, sentit de l'humor, i a més un sentit de l'humor desmadrat i absolutament, jo diria que salvatge, no? Jo sempre he pensat que el seu sentit de l'humor era políticament incorrecte, de la qual cosa em congratulo i em sembla fantàstic, i que també és part de la seva personalitat com a autor i del seu èxit.
Abans deia la Iva, humor blanc. Jo no estic del tot d'acord amb que fos humor blanc. Sí,
no,
que ho era,
no, jo...
però al fons no. Hi bategava una cosa molt àcida, no?
Sí, sí, sempre hi havia una acidesa cap a les relacions humanes, una acidesa cap a la societat, la política, cap al clero, cap a la burguesia, cap a etcètera, etcètera, no? Cap als esports, també, no? O sigui, ell sempre tenia aquest retintint d'ironia bastant marcat.
Sí, perquè al final hi havia molt humor, per entendre'ns, de slapstick, no? Tothom s'emportava unes galetes tremendes i uns cops al cap i uns nyanyos i unes tremendes, molt, si volem dir-ho així, molt Looney Tunes, d'alguna manera, no? Personatges que es cremen, sí. I la següent vinyeta estan perfectament, no? Tothom és molt de goma.
Exacte.
Però per això és la lectura potser més infantil, no? La de que fa gràcia perquè algú s'ha espinyacat contra una paret, no? Però al darrere hi havia aquesta cosa de personatges que, en realitat, si ho mirem així, tots són molt tristos. O sigui, són personatges molt perdedors, gairebé tots.
Home, sí, tots són personatges bastant patètics, eh? Pensem que, clar, ell sempre havia dit que li agradava molt el que era el cinema mut d'humor, no?, l'slapstick, no?, i això, evidentment, forma part de la seva personalitat. Però jo crec que els personatges, en fi, Rompetechos és una persona que té molts problemes de visió i a la que sempre li surten malament les coses i sempre rep sempre rep cops, no? Pepe Botera i Otilio són un desastre. En fi, el Botoner Sacarino també. I molts dels personatges de 13 Reu del Percebe, no? Que jo crec que és una de les seves grans sèries, doncs ho són. Aleshores, clar, en fi, jo crec que aquí hi ha una visió de l'altra banda de lo que és la societat, no? L'ànima humana, també.
José Luis, parlant de 13 Rue del Percebe, perquè aquí hem parlat de Mortadelo, però a mi sempre m'havia fascinat d'una manera increïble que en una sola plana poguessis crear tanta cosa.
Clar. És que una de les grans coses d'Ibáñez que fa diferent a tothom és aquesta acumulació de gags. Vull dir, ell el que renova, diguem-ne, la historieta infantil que nosaltres llegíem de petits era que nosaltres estàvem acostumats a aquesta historieta amb un gag final. Es desenvolupava al llarg de 12, 15, 17 vinyetes i a l'última vinyeta hi havia una sorpresa. Ell el que fa és incorporar gags intermitjos, que primer són d'imatge, sempre aprofitava cada vinyeta per posar algun detallet, però després ell s'imposa a si mateix de fer guions amb un gag cada dues vinyetes i si pot ser cada vinyeta millor. I la Tese Rue del Percebe ja era una mostra sublim d'això, no? Era agafar 14 forats i en cadascú ficar un gag. Ell el que té és una facilitat absoluta per crear gags a desenes, a centenars, a milers. És una brutalitat. A nivell creatiu, és una brutalitat.
Després hi havia una cosa que el llenguatge també és important. Fem els pareados, no? Una cosa que rima i que té la gràcia de la pròpia rima. Els noms dels personatges o les paraules, no? Fins i tot, no sé, és que el propi Mortadelo és un personatge que el nom fa riure ja, perquè immediatament penses en una mortadela, no? O el Pepe Gotera, ja dius, val, Gotera. El Botones Sacarino, no? Que és automàticament, dius, ostres, com ha anat a fotre-li Sacarino a un tio, no? La pròpia Trece Rue del Percebe, com li dius Percebe en un carrer, no? O els noms Teferino, Hermenegildo, Clodovedo, tots aquests noms així que apareixien de forma habitual.
Sí, però això és una mica tot escola bruguera, no? Mm. Hi ha un component, diguem-ne, d'un tipus d'humor, com ha dit el Toni, presumptament infantil, que, bueno, sí, era infantil, però era una miqueta més, no? I que jugava moltíssim amb aquest tipus de llenguatge. I Ibáñez, diguem-ne, s'adapta perfectíssimament.
Hi ha una cosa que a mi em fascinava quan me'n vaig adonar, perquè jo, evidentment, era un lector infantil, no? Aquesta idea de que tot el món bruguera era un revers cutre, trist, del que aportaven els personatges nord-americans lluminosos, no? Els superherois, des del Super López, com a, ara dèiem, en el fons, Mortadelo i Filemón no deixen de ser els James Bonds cutres, clar. No? I aquesta idea, bueno, de que aquesta era l'Espanya que hi havia, una Espanya desmanegada, no?
Clar, clar, clar, és que Bruguera és el gran boom de Bruguera a finals dels 50, a principis dels 60, és en un país molt, molt, molt pobre i molt, molt distant, diguem-ne, d'Amèrica, no? I jo crec que per això té tots aquests personatges que són més aviat d'humor negre i negatius en aquest sentit. Té una relació, de fet, els personatges de Bruguera molt sovint són una paròdia, diguem-ne, de personatges reals, però tots tristes, no? Perquè Petra és la criada que ve del poble i el professor que tal és el professor d'escola que no té problemes amb els alumnes, vull dir, és un reflex molt, molt exacte, diguem-ne, d'un país que era bastant cutre.
I, de fet, des d'aquest punt de vista, ja sé que Ibáñez s'havia posat molt poc en política, havia entrat molt poc, tot i que últimament jo crec que potser sí que amb algunes històries doncs ficava coses com el canvi climàtic o algunes referències, no? Molt lleus. És exagerada la lectura de dir que, en el fons, enfotre-se'n d'aquell país, d'aquella realitat espanyola, era una crítica velada, si vols dir-ho, o una mena de venjança a través de l'humor d'una dictadura?
Jo crec que Ibáñez vivia en un país que es deia Ibáñezlàndia, i ell tenia les seves mesures de les coses, i sí, home, s'inspirava, diguem-ne, en el que l'envoltava, però que Ibáñez era Ibáñez, i ell vivia en un país que era el seu, amb els seus personatges i els seus lectors, i més enllà no s'ha de buscar massa coses, diguem-ne, perquè és que no tenia temps, vull dir, pobre home.
Aquesta...
No tenia temps ni de mirar on vivia.
M'agrada molt una cosa de quan ell es dibuixava a si mateix, perquè en el fons Ibáñez es dibuixava com un més d'aquests perdedors, d'alguna manera. Un senyor que es posava allà a la taula atabalat, amb els llapisos a darrere les orelles, un llapis a cada mà, els peus també, com dient, hosti, tinc molta feina, no puc gaudir ni de la vida, no?
Però ell ho vivia això com la normalitat, perquè era una persona que estava dinant amb ell, cony, amb 80 anys, no? I a la seva taula ja començava a tenir pressa perquè havia d'acabar no sé quina portada, no? Que li deia, hòstia, Paco, però que tens 80 anys, oh, que t'heu de fer, que t'heu de fer la portada. Bueno, pues, vull dir, ese era el seu modus vivendi, no hi ha més.
I després, Toni, explica'm com és possible que un còmic així s'hereti generació a generació, que abans ho dèieu, no? Unes cues, etcètera, no? Però la il·lusió de l'avi de veure el net llegint els mateixos còmics que s'estava llegint ell. I que funcionen.
Sí, clar, aquesta és la gran pregunta, no? Home, jo crec que això només ho pot aconseguir algú que és intel·ligent, no?, com l'Ibáñez, i que, a més, té molta qualitat i que ha sabut actualitzar, senzillament, els personatges, no? Tu parlaves abans que ell s'havia dedicat a tractar diversos temes esportius, temes socials i temes polítics, també, perquè algun àlbum està dedicat a la política espanyola, però, per exemple, àlbums com el Quinto Centenario, bueno, hi ha unes paròdies bastant brutals dels nostres polítics del moment, no?, de l'any 1992. O sigui, que ell agafa els temes, els ordinadors, les vaques loques...
Sí, les vaques loques, és veritat.
Exacte, els verdes i moltes altres temes d'actualitat, Maastricht, per exemple, no?, en el seu moment,
sí,
i ho reflecteix, no?, ho reflecteix a la seva manera, evidentment, però clar, això és actualitzar, això és que el lector, a mesura que va creixent i que van apareixent nous lectors, bueno, doncs coneix els temes i entra amb els temes, no? Jo crec que el gran quit és aquest, no?
Acabo amb el José Luis preguntant-li si creus que el públic vam conèixer Ibáñez, perquè tenia aquesta imatge de bonhomia, no?, el veiem sempre divertit, sempre alegre, molt atrafegat, com deies. Era un patidor o no? Treballava gairebé de forma esclava amb la seva feina o tenia altres coses? Com era ell?
Jo tampoc he conegut un altre Ibáñez que aquest, eh? Vull dir, jo crec que és una persona que, per les raons que sigui, es va dedicar exclusivament a treballar i a treballar i a treballar. I vull dir, era un esclau, entre cometes, dels seus personatges i del seu públic, i això amb ell l'omplia i feia feliç, i no ja està, no hi ha més. Vull dir, quan parlaves amb ell i dinaves amb ell i del veies, doncs parlaves de dibuixos i de la seva història. Era extraordinàriament modest, perquè, bueno, no deixa de ser un gegant, però si tu li mostraves la teva admiració, érem tots iguals. I jo pensava, home, no som iguals. tu ets el gegant i jo sóc aquí l'aprenent, no? Però no, a mi em feia molta, bueno, il·lusió, no sé si és la paraula, però em feia molta sorpresa, diguem-ne, que a mi em tractés sempre com bueno, com un col·lega més, no? I no, jo no sóc un col·lega més, jo sóc un senyor que sóc dibuixant perquè llegia La família Trapisonda i l'Arca de Noé quan tenia 10 anys, diguem-ne, no? Si no hagués sigut dibuixant. Però jo crec que l'Ibáñez era això, i parlava molt poc de la seva vida privada, sabíem que tenia la residència a tal lloc a l'estiu, perquè quan trucaves et deien que estava allà, però poca cosa més. Ell era ell i els seus, i la seva feina.
I, per últim, una cosa que vam gaudir, jo crec, molt als lectors. Aquests especials esportius, sabeu d'on nassos van sortir? Perquè això de que fer... Ara estava pensant si era Ratolandia 76, pot ser el primer d'aquests, sí. Jocs Olímpics de l'any 76, que és... L'any 76 és Moscou, pot ser? No.
No, Gatolàndia 76 va ser el primer, real.
Això, Gatolàndia.
Moscou 80. Exacte. Gatolàndia 76.
On es van fer els Jocs Olímpics del 76?
Doncs no ho sé, la veritat és que no ho sé.
Va quedar Gatolàndia, no?
Igual van ser a Gatolàndia i no ho sabem.
Montreal, no, mira, primers... em diuen, Montreal 76, és veritat.
Doncs els primers reals que va fer Mortadelo i Filemón van ser Moscou l'any 80. Mm. I des d'aleshores, cada 4 anys tenies l'àlbum dels Jocs Olímpics.
Sí, sí, i dels mundials, fins i tot, de futbol.
Exacte,
també, no?
Mm. I dels mundials, i de la Volta Ciclista a Espanya, i de bàsquet, i d'automobilisme... Sí.
Per cert, ara que parlem d'això, no sé si heu vist la portada del diari Marca, que potser avui és l'homenatge més espectacular a la premsa, perquè és tota una portada dedicada a Ibáñez, aprofitant l'etapa del Tour, ara que deies això, de la Volta Ciclista. No l'heu vist? Doncs és tota la portada és Mortadelo i Filemón suposo que han extret d'algun dels còmics, arribant a meta, aprofitant que hi havia una gran jornada del Tour, i amb la frase, el bocadillo aquest, ¿cómo hemos disfrutado?, referint-se a l'etapa del Tour i efectivament a tota la història d'Ibáñez.
Jo avui quan veia les portades dels diaris m'imaginava Ibáñez absolutament sobtat de veure de ser portada de tots els diaris. Segurament l'atabalaria molt perquè no s'ho creuria, diguem-ne, no? Perquè ell no es pensava que pogués ser portada de diaris, segur. I en canvi està realment destacat a tot arreu, i cosa que em sembla absolutament just i tal, no? Però realment jo crec que ell es quedaria bocabada.
Acabo sobre la importància d'ella, Guiral i Martín. Sense Ibáñez, la indústria del còmic a Espanya hauria existit? O almenys de la manera que ha existit?
Home, jo crec que de la manera que ha existit, no. Evidentment que hagués existit, però no de la manera que ha existit, no? Perquè el seu èxit ha provocat que la indústria, d'alguna manera, creixés i tirés, no?, de tota la resta. O sigui, que a nivell industrial, i deixant de banda els seus valors artístics que en té, a nivell industrial ha estat bàsic, no?, per entendre com s'ha desenvolupat aquesta indústria.
Absolutament. Jo crec que Ibáñez és el suport de Bruguera durant molts anys, cosa que jo el renyia una mica, perquè jo sempre li deia, hosti, si en comptes de fer 40.000 coses t'haguessis dedicat a fer un àlbum a l'any com el senyor Uderzo o el senyor tal, hagués estat, bueno, d'un nivell absolutament, vamos, insuperable, el millor del món. Passa que era això, havia de fer tants personatges i tantes pàgines a la setmana que déu-n'hi-do. Però si ell realment, a partir del Sulfato, hagués dit, vale, pues jo ara faré un àlbum com aquest, cada any haguéssim conegut un Ibáñez sideral, segur.
Toni Guiral, José Luis Martín, un autèntic plaer. Moltíssimes gràcies per recordar Ibáñez avui.
Gràcies.
Igualment. Gràcies. A vosaltres. Que vagi bé.
4 minuts i 3 quarts de 10 del matí. Voleu fer alguna altra cosa sobre el tema?
M'ha fet molta il·lusió escoltar la família Trapisson d'un grupito,
sí,
que és la Monda.
Ai, sí. Veus?
No, també volia comentar la qüestió del llenguatge, no? És veritat que potser vam descobrir infinites maneres de definir un cop de puny, per exemple, o una caiguda, no? Des de sopapo a soplamocos a tizar, vull dir que realment, a pescozón, vull dir que realment utilitzava una gamma de sinònims molt gran per definir la dissort, no?, dels seus personatges. I després, que és molt difícil tenir la capacitat de fer riure sempre amb allò que tu fas. I això em sembla extraordinàriament difícil. I no només fer riure una generació, sinó, com estàvem comentant, a vàries. I a mi realment em fa molta il·lusió, sobretot aquest traspàs generacional dels personatges, perquè ha coincidit en el temps, però fa un parell de setmanes la meva filla, que té 2 anys, estava fullejant un superhumor, com deia, no? Perquè a casa dels meus pares sempre, sempre, sempre hi ha estat present. I ha sigut com una manera de socialitzar també entre generacions a les cases.
És que els còmics d'Ibáñez, de Mortadelo, jo crec que s'heretaven,
Sí.
Era, no, sí, aquest el traspasso a tu perquè el puguis gaudir com jo, no? Que sí, era una forma això, de...
No era tan una cosa intergeneracional.
Espera, que la Maria vol dir una cosa, perdona, és que no portes l'auricular.
Sí, no, que, si no, que no era tant una cosa intergeneracional en el sentit que tothom s'hi apropava independentment de diferents generacions, sinó això, era una cosa molt familiar que tu agafaves els còmics dels teus pares o fins i tot dels teus avis i t'enganxaves a partir d'aquí. Jo ara abans, quan la Tània parlava de les entrevistes, he recordat aquella entrevista que li va fer el Cuní pensant-se que
estava
molt clar.
Només li podia passar a Francisco Ibáñez. Sí.
És meravellós, i s'aguanta 10 minuts de confusió, és fantàstica.
Crec que tenim el document, a veure si el podem recuperar, a veure si...
En un moment determinat, tu també...
Perdó, poso context, un moment, perquè el Cuní està entrevistant la Núria Espert. I la Núria Espert feia un espectacle que crec que feia referència a Paco Ibáñez, el cantant. I llavors Cuní es pensa que té el telèfon al cantant Paco Ibáñez a galopar.
En un moment determinat, tu també cites Paco Ibáñez. Paco Ibáñez, bon dia.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Saps que Núria Espert et cita en aquest gran espectacle que es veu el Romea Romancero Gitano?
Uy, mira, a veces pienso que lo que yo hago, este personajillo mío, este calvete, este tal mortadero, está a años luz de la intelectualidad que hay en ese escenario, la intelectualidad de Núria Espert.
De tota manera, tu eres pequeñito, pero te cuelas en el espectáculo de l'Espert, ¿eh?
Ay, fue el regalo más maravilloso el día del estreno, cuando de pronto ya en los aplausos finales y ahí apareció guapísimo, porque estás guapísimo, Paco, guapísimo.
Bueno, a veces me confunden también, no creas. A veces dices, mira, estuvo allí Paco Ibáñez, qué grande es Paco Ibáñez, qué magnífico y tal esto. Y digo, no, está llamando el Paco Ibáñez de la guitarra y la canción. Yo soy el Paco Ibáñez del lápiz y el papel, lo cual no tiene nada, absolutamente nada que ver.
Paco, moltes gràcies per atendre aquesta trucada, una abraçada molt forta. Volia que la teva veu també se sentís al costat de la de Núria Espert, ja que ella cita i...
És increïble com el conec, jo crec, estic convençut que els dos segons sap que té Francisco Ibáñez i no Paco Ibáñez, i aguanta la conversa per intentar evitar el drama de dir...
Hauria d'haver dibuixat aquest moment, eh?
No eres tu. Hosti,
és brutal, perquè a més, fixa't que només arrencar Ibáñez deixa caure Mortadelo, perquè veu que allò... Sí. Diu la paraula, no, los calvitos, portadelos, perquè algú s'adoni, ai, perdona, no? I no ho fa ningú.
Però
no?
És molt professional perquè... continuant allà, aguantant l'entrevista.
I la Núria Espert, no estic segur que Núria Espert no sapigués també, se n'adonés en algun moment i, bueno, pues seguim amb el...
No ho sé. Però sí que encara m'hi ha fet pensar que tenia una manera de parlar que era una mica com els seus personatges.
Total.
O sigui,
totalment,
aquesta cosa com totalment d'una altra època, no? I el que deies abans, Xavi, que retrata... A mi no m'hi vaig acabar d'enganxar mai perquè m'atabalaven les seves vinyetes.
Ah, el ritme, no?
Tanta gent, tantes coses, res surt bé, tot és cutre, tothom és un gandul... O sigui, això m'agobiava moltíssim.
I tot ple de detalls, és a dir, és el... abans ho deia, intentava dir a les 8 del matí, no? És que hi havia molts símbols tota l'estona, no? Hi havia ara un quadre penjat tort, ara una... no sé, un pebrot en una cadira, el cendrer aquí... El senyal de trànsit que està mig caigut. Fins i tot es va fer la broma que quan l'11 de setembre va caure les Torres Bessones impactades per un avió, hi havia una vinyeta d'Ibáñez que passava a Nova York amb les Torres Bessones, un avió clavat allà, perquè ell dibuixava coses i ja està, i llavors feia molts detalls a tot arreu que no tenien per què tenir a veure amb la història en si, no? Detalls per tot arreu.
Era exuberant,
sí, sí.
En tota la seva producció. M'ha encantat quan la Gemma això l'ha explicat que de fet ella ho havia dit a les entrevistes i vosaltres ho recollíeu,
sí,
en una roda de premsa, aquesta voluntat de que els personatges segueixin vius, que dius, ostres, quin creador, a més tan generós, no? Perquè tampoc no és fàcil parlar tan obertament de no, i vull que els meus personatges continuïn. No sé si algú trobarà el punt dels guions, però endavant. També és una manera de ser.
Tània.
I la part aquesta, abans ho deia, no? Crec que ha estat el Tony Giral, que políticament ella és incorrecta, però que no tenia una voluntat transgressora ni un, com una intencionalitat de capgirar des dels seus còmics les idees polítiques. Simplement, i per mi ho defineix molt bé, ell vivia a Ibáñezlandia, ha dit, no? Que tenia el seu propi món, i que ara que estem parlant molt en aquesta campanya i en aquests dies tan marcadament polítics de la censura cultural, etcètera, etcètera, ell no tenia una voluntat, pel que explica la seva gent més propera, doncs de voler incidir en les idees polítiques de la gent, simplement explicava i definia doncs el ser o els seus personatges una idiosincràsia d'un estat que ell va començar a pintar doncs amb una dictadura, va acabar dibuixant-lo en democràcia, però que al final, malgrat sembla que ell no tenia aquesta intenció, també definia una manera de ser, no? Jo crec que no és res tan caòtic com ell descriu, però jo crec que molta personalitat de la trampa, de la torpeza, no? També existeix.
De la mentida.
Quan penses en el perfil, exacte,
sí.
De la mentida, de l'engany, no? Trobo que sense voler-ho, al final era, ho feia, encara que fos de manera involuntària, era una descripció molt fidel de moltes de les situacions que tothom es troba. És que encara és ara que et venen a fer quatre anyapes a casa, home, factura en viva, senzilla. Estem al 2023.
Sí, sí. No és tan lluny, això.
Bueno, no, i a nivell ideològic... el, perdona, Iva, molt ràpid, el, i aquesta, és a dir, ara no passaria cap filtre ni parla, ni, ni sobre feminisme, ni sobre racisme, i és veritat, i ara la, la Tània deia, no hi havia una intencionalitat de canviar o de fer política, diguéssim, a través de les vinyetes, però és que aquesta, o sigui, era un senyor nascut l'any 36, com no hi havia, no?, i moltes, i ara ho veiem amb ulls d'ara, i em sembla que és una banalització absoluta de, o discursos homòfobs que es poguessin fer els anys 80, que ho eren, però segurament no hi havia mala intenció darrere de molta gent que feia servir determinades paraules amb aquesta alegria. Però i em sembla interessant també veure jo, aquest contrast.
Des d'aquest punt de vista, insisteixo que jo crec que la clau és que Ibáñez no era un heroi, igual que els seus personatges no ho eren. Per tant, les, la possible oposició al règim no existia, però involuntàriament el retrat d'aquell país que estava fent, que era tan cutre, era crític, és sense que, voler-ho ser, no? O potser només ho sabrà ell, si volia ser.
És que a mi el que em transmetia és que d'alguna manera el que buscava era fer riure a la classe treballadora a un preu molt popular, és a dir, agafar les misèries i les dificultats del dia a dia, convertir-les en hipèrbola, convertir-les en metàfora de les nostres misèries diàries, i fer riure, no? Que al final era l'únic que li quedava a moltes famílies de classe treballadora que tenien dificultats per arribar a finals de mes, famílies probablement doncs, amb molts fills, que era molt difícil doncs, garantir un plat a taula en plena postguerra, en la transició, vaja, bàsicament, i que l'únic que els hi quedava és pagar una pesseta o cinc pessetes per aquell còmic per poder riure, i que passava de germans a germans, de veïns a veïns, de cosins a cosins.
Hi ha una entrevista de l'Ibáñez, de no fa massa, que li preguntaven què seria la vida sense l'humor, i va dir un punyetero desastre.
Clar.
Perquè ell s'imaginava també la seva pròpia vida, que segurament era més gris del que es podia imaginar la gent, sense poder riure o sense tenir aquesta vis còmica. I aquella Espanya era això, també. Si l'únic que els hi quedava és la venjança del perdedor, que és, sí, com a mínim, en el foto.
De saber-te'n riure'n de tu mateix, no? De la teva pròpia societat.
De tu mateix i del que tens al voltant. Hi havia el personatge del superintendente que sistemàticament els enganyava amb qualsevol missió i amb qualsevol mitjà de transport que acabava sent un assa. Que al final, això a més aconsegueix el que dèiem abans, enganxar nanos nascuts al segle XXI, que a mi és el que em sembla més meravellós. O sigui, jo he vist nanos riure, però plorar de riure, amb històries de l'Ibáñez dels anys 70.
Sí, sí.
I és una connexió que no aconsegueixen en cap altre referent cultural de 30 anys enrere.
No, deia que a mi m'agradaria imaginar-me-la amb ell dibuixant, perquè jo crec que fins i tot ell mateix hauria de partir de riure mentre dibuixava algun dels seus personatges, que és una imatge que m'agradaria molt poder-la vist així sense que ell ho sapigués. I una altra cosa que trobo que al final és com l'èxit rotund, la meva generació ens mudem de casa contínuament. No som com els nostres pares que tenen una casa i s'hi queden tota la vida. Els còmics de Mortadelo i Filemón no es llencen.
No,
i
mai.
Això ho tinc comprovadíssim amb moltíssims amics. És a dir, te'ls endús sempre. Quan fas la purga de llibres, que sempre l'acabes fent, perquè en algun moment doncs, cada mudança pesen més les caixes, no es tiren els còmics de Mortadelo i Filemón mai. És com una cosa que, i per mi demostra doncs, la validesa que tenen i com això es transmet de generació
perquè
en
generació, no és,
i el clar, valor sentimental que tenen.
Perquè no és només un còmic, és també un vincle. No? Aquell còmic, probablement, a les generacions d'ara, no te'l vas anar a comprar tu, potser, sinó que te'l va deixar el teu pare o te'l va donar el teu avi o te'l va donar, en el meu cas, jo tinc un tiet que tenia una col·lecció immensa, impressionant, i cada vegada que anava a casa seva l'únic que volia era anar a veure tota la seva col·lecció i demanar-li que em deixés els que no tenia, no? Els que no havia llegit. Per tant, no és només un còmic, és sobretot un vincle.
Va, 8 minuts i arribarem als 10 del matí en aquest en record emocionat, perquè en realitat a nosaltres, a molts de nosaltres, se'ns va morir un trosset d'infantesa ahir, d'aquests estius, efectivament, amb el cap ficat als Magos de l'Humor, amb tots aquests personatges que d'alguna manera han passat generació a generació, i la sensació, després de parlar amb Gemma Giol, és que continuaran, d'alguna manera o altra. 7 minuts i arribarem als 10 del matí, doncs descansi en pau Francisco Ibáñez. Fem una petita pausa i canviem de tema, va.
Dia lliure amb Xavi Bundó. Aquest estiu arriba Esperando a Dalí, amb Iván Massaguer, Pol López i Vicky Peña.
Quiero pintar el pueblo de Cadaqués de color amarillo.
El 14 de juliol s'estrena aquella comèdia deliciosa que et farà somiar i sentir el sabor del Cadaqués dels anys 70.
¿Y por qué tienes tantos maniquís junts?
Porque están esperando a Dalí.
Te informamos de que el envío de la documentación para el voto por correo ya está en marcha. Puedes entregar tu voto acudiendo a cualquier oficina de correos hasta el 20 de julio. Te recomendamos que acudas a tu oficina lo antes posible para evitar esperas de última hora. Correos.
Rei, hi ha cuques a la cuina!
No t'amoïnis, tinc la solució. La meva mare fa servir un cop l'any laca insecticida Zoom, la del pot vermell a tot el seu xalet. És una laca insecticida que s'aplica als racons i sòcols.
De veritat?
I tant. Zoom en trobaràs en supermercats i drogueries. I adeu escarbats, aranyes i formigues. Zoom!
Hola, sóc l'Alfred Rodríguez Picó i us vull parlar de la humitat. La pluja fa que la humitat afecti greument la vostra casa. Infiltracions, capilaritat, condensació, salitre... Des de fa més de 50 anys, Murprotec soluciona definitivament els vostres problemes d'humitat. Demaneu el vostre diagnòstic complet i gratuït al 900-102-103. Murprotec 900-102-103. És en Picó qui us ho diu.
RAC 1. Islandesos, islandeses...
Que comença, que comença!
Si són Led Zepp...
Això és Islàndia.
Avui a Islàndia...
Hòstia, el perrus no.
El pla de pensions jo me'l vaig polir a les nits a París.
Ort, Roc, Nil, Jean, Paul, Iu, Ada, Ona...
El primer dia que em vas oferir treballar amb tu, jo vaig mossegar l'entrepà i em vaig trencar un queixal.
No!
Vuitè i últim vaticini, Elisabet II continua sent la reina d'Anglaterra.
Sí, sí, no sé si es durarà més ella que l'Islàndia.
Oh. Dimecres, 19 de juliol, a les 7 de la tarda... La Festa Islandesa, amb Albert Om i tot l'equip des de la sala Luz de Gas de Barcelona.
Si són les 7,
que s'acaba, que s'acaba!
Amb la col·laboració de Borges, Play i els supermercats Bon Preu i Esclat. RAC 1. Tots som 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5 minuts i arribem a les 10 del matí. Avui acompanyats de Sara González, de Maria Vila, de Tània Tàpia, d'Ivan Guera, en l'homenatge a l'Ibáñez. Francisco, no Paco, que em sembla extraordinari, dels millors documents radiofònics ever. Un parell de coses. La primera, m'agradaria parlar-vos de política, perquè no has fet una setmana.
Hauria estat molt bé, superhumor, amb campanyes electorals.
També,
eh?
també.
Vinyetes sí. Del que passa en campanya.
Ara m'ensenyaven que el volum de Barcelona 92 hi sortia Aznar, que en aquell moment era cap de l'oposició. No era ni president, ni el deixaven allà, no gaire especialment bé. Per cert, que tinc el Martí Oliveres aquí, pobre...
Què tal?
Amb maniga llarga, gruixut.
Amb maniga llarga, amb jersei gruixut.
Sí, fa fresqueta, aquests aires, doncs...
Per què, a l'estudi?
Són els aires del Bundó.
Alguna queixa?
No, cap queixa.
Això com ha quedat allò que s'havia de posar l'aire condicionat màxim i no sé quan?
Quan era?
26. 27, em sembla.
Jo crec que estem...
26.
Estem a 26, aquí.
Estem a dins dels paràmetres. El que passa que és el contrast que ve.
Estem complint rigorosament la legalitat.
Vens de fora i clar, aquí fa fresqueta i el contrast. És perquè sóc molt prudent.
Ja portaré un termòmetre, sí, ja veurem si estem dins dels paràmetres o no.
Digues, Iva.
Vull fer una pregunta. Si el Martí va amb jersei, la Sara com va amb bufanda?
Màniga llarga.
Perquè és la persona més fredolica que conec.
El més extraordinari és que el Martí vagi amb jersei gruixut. Jo ja és de normal
que vagi tapada. I la Maria també porta, sí, una rebaqueta.
I he fet curt perquè l'he agafat de casa aquest matí i dic, ai, que encara tindré més fred.
Xavi Bundó va amb màniga curta, que Catalunya ho sàpiga.
Sense mànigues. Bueno, escolta, Martí, el tema de... No us imagineu que sense mànigues. No és camí, és samarreta imperi. Imagines que és molt Ibáñez, també, és molt personatges de...
És veritat.
A veure, Martí...
Del Pride.
Eh? Del Pride,
del
també.
Pride?
Sí, sí, també hi ha molta samarreta sense mànigues. Martí, de cara avui, en principi, si fa no fa com ahir, em sembla, baixa una miqueta, però la costa, que fa molta xafogó, si fa no fa, sí. Però el gran tema és a partir de junts.
Sí, comencem setmana i canviem altre cop amb una situació preocupant. S'acosta un pic de calor extrem a l'interior, també al Pirineu, en zones com la Conca de Tremp, a la vall del riu Segre, que ja ens va sorprendre força cap a Organyà, Oliana, doncs les temperatures poden tornar a quedar per sobre d'aquests 40 graus, sobretot al voltant de dimarts, però ja demà tenim un avís de perill de calor extrema al Pla de Lleida, on es poden fregar o tocar ja els 40 graus. El màxim arribarà dimarts, coincidint amb bona part del sud d'Europa afectada per aquesta falca anticiclònica que n'hem anat parlant, aquestes temperatures que arriben als 40-42 graus a moltes poblacions de Grècia i Turquia, les costes de l'Egeu amb illes en 32, 34, 35 graus, però la que salta es terra endins, la temperatura es dispara. Tenim aquesta situació extrema a Grècia, però també al sud d'Itàlia, arribarà fins a la zona dels Alps. Els països que encerclen els Alps els pròxims dies poden tenir temperatures a les valls properes als 37-38 graus i a muntanya, per sobre dels 2.000 metres, doncs temperatures fins i tot al voltant dels 20. Per tant, temperatures molt i molt altes que poden provocar doncs amb alguns estralls, amb aquestes temperatures tan altes en zones on hi ha neu perpètua, doncs compte, són dies que hem d'estar pendents de muntanya també, es poden assolir rècords de cara a dimarts, no només aquí a Catalunya, podríem parlar d'un dia històric, estarem parlant gairebé com el 28-29 de juny de fa 4 anys, que és quan vam tenir la màxima històrica de 43.8 al Carràs. Si no hi arribem, faltarà poc. Creiem que és més potent aquesta calorada que ens ve dimarts que no pas la de dimarts passat. Tornarà a caure en dimarts, però ja demà molta sensació d'aixafogó. Això no ha canviat. No canviarà avui, per molt que l'interior sí que baixi una mica. Ahir s'arribava a 38 al Ferraz i a Lleida. Avui a terra ferma arribaran a 35-36. És un descens d'un parell de graus, una calor més continguda. Però
i una remuntada de 6 o 7.
I ara, exacte, clar, si passem de 35, doncs demà ja 38-40. I atenció, dimarts, perquè podríem arribar a aquests 42, esperem que no més amunt. I veurem. Després dimecres es manté, tot i que ja baixa una mica, i després dijous, divendres, ja la baixada és més marcada.
Això, aquesta mirada que dèiem també de l'Europa mediterrània, ara que molta gent està marxant ja, i molta gent visita Itàlia, i visita Grècia, les estan passant canutes també allà. Ahir 41 graus, em sembla...
Més, 42. Perdona, 41 a Atenes.
41 ahir i abans d'ahir 42.
Exacte.
Que han tancat l'Acròpolis a les hores de més sol, de 12 a 6 de la tarda, i a Itàlia...